L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, parlar per sostenir situacions, amb el doctor Antoni Bulbena, catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona, psiquiatre. Gràcies, doctor Bulbena, per ser a l'ofici de viure.
Encantat de ser a l'ofici de viure, que en el fons és l'ofici d'aprendre.
O sigui, efectivament, i estem aprenent, i vostè ho sap, anava a dir, ho sap molt millor que nosaltres, i estem aprenent tota la vida. És un ofici que necessita tota la vida. Recordo que ens va acompanyar també l'ofici de viure de TV3, parlant de l'ansietat, i la Núria Gibert, psicòloga, ben retrobada, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu, Gaspar.
El seu recorregut professional ha estat sempre relacionat amb les persones i el llenguatge, dos conceptes indissociables, dius, Núria, perquè la realitat la construïm a través de les paraules. I ens acompanya també la psicòloga i life coach Míriam Oliver. Míriam, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies a vosaltres.
Quan la psicòloga Míriam Oliver tenia 20 anys, li van trobar un bony al pit que al final va resultar que era benigna. A la sala d'operacions ho va passar malament i ella ens explica que a l'operació, amb anestèsia local, estava tot en silenci però que tu estaves tensa. I aleshores va arribar el metge i es va posar a parlar amb l'altre metge del programa d'aleshores Gran Hermano. I van començar a parlar d'això i a tu et van demanar si l'havies vist el dia abans, i això et va relaxar, aquest fet et va relaxar moltíssim. Com va anar aquesta situació, si tens l'amabilitat d'explicar-nos-la, Míriam, i com, com a punt de partida, no? Com el fet de parlar et va ajudar moltíssim aleshores a sostenir aquella situació?
Sí, pues lo que va passar és que jo era a l'operació i tot en silenci, no? Imagineu-vos, ningú xerrava, ningú parlava, i jo estava supernerviosa, no? Perquè, bueno, lo normal per jo no era estar a una sala d'operacions. I mireu-vos, estava nerviosa, que va arribar un metge i me va dir: "Què, sense anestèsia?" I jo li vaig dir: "Sí, sí, lo comença a sentir." I va venir l'anestesista i va dir: "No, no, si encara no l'he posada." I va venir el metge que m'estava operant, tot estava supertens, jo sentia el cos supertens. I abans de començar el metge va dir: "Ui, ¿habéis visto Gran Hermano? Han expulsado a no sé quién." I en aquell moment van començar a xerrar d'això, me varen demanar: "Tu l'has vist?" "Ah, no, jo no l'he vist." Ah, i varen començar i jo me'n vaig començar a relaxar, no? D'una situació que per jo era molt tensa, gràcies a que ells varen començar a xerrar d'algo totalment trivial, que no tenia res a veure amb això, vaig sentir la seva veu també, perquè només eren allà jo despullada, me vaig començar a relaxar, no? I me'n record molt bé, perquè vaig dir: "Menos mal que aquell home, no sé si lo va fer a posta o no, però gràcies a que ell va començar a xerrar d'això, jo vaig viure l'operació molt, molt més millor." Ja no la record com algo traumàtic, sí que en el principi va estar com molt nerviosa, però gràcies a això ja no tinc aquest record de una operació que me la va passar, només perquè varen començar a xerrar d'algo més tranquil, més trivial. I és el que de vegades jo noto que passa a teràpia, no? Una persona ve a teràpia i comença molt nerviosa i nosaltres començam a xerrar del temps abans d'endegar en algo en les profunditats, i això relaxa l'ambient.
Avui a l'ofici de viure, amb la Míriam Oliver, el doctor Bulbena i la Núria Gibert, parlar per sostenir situacions.
Josep Maria Fericla. Parlar no és comunicar.
L'amabilitat és una actitud que es pot expressar a través de la manera de parlar de cadascú o dels gestes, per exemple, però bàsicament és una actitud, o sigui, és aquesta actitud que els àrabs en diuen adab, que és un terme molt maco, no? Adab vol dir, diguem, ser amable en tot, no només en la parla, ser amable com per complir, diguéssim, amb un ideal de la de Déu, no? I sobretot els sufis ho tenen molt present, de practicar l'adab, que vol dir l'actitud amable. Adab, sí, així com s'escriu, no? O com sona. Aleshores, clar, l'amabilitat no vol dir estar sempre amb la sonrisa del tonto a la boca, ni molt menys, no? Vol dir ser atent, ser bondadós, ser carinyós, jo què sé, respectar els altres també, vol dir tot això, no? Ser cortès, ser servicial, com deies tu, Gaspar. Aleshores, el més freqüent, sobretot la gent que té un cert nivell de benestar i que no volen que ningú els remeni massa, és que estiguin sempre amb un somrís a la boca, no? I amb actituds aparentment amables. Però només cal gratar una miqueta per adonar-se un que de seguida s'acaba l'amabilitat i la servicialitat i l'afectuositat i el ser cortès acaba de seguida, no? Llavors, en aquests casos, l'aparent amabilitat només és un mecanisme, com dic, per evitar confrontacions.
Hem començat, doncs, amb el testimoni en primera persona de la psicòloga Míriam Oliver, de quan tenia 20 anys, i com parlar li va ajudar i molt a sostenir una determinada situació. Quina importància hi dona, en general, el doctor Bulbena, després de tota una vida dedicada a la psiquiatria i escoltar les persones, a la parla en general, no? I com ens ajuda el fet de parlar, sostenir determinades situacions que potser ens costaria molt de sostenir sense la paraula.
Sí, efectivament, en el món mèdic també he estat molts anys sortosament ensenyant a la facultat, o sigui, aprenent, i dediquem un any al tema de la comunicació metge-pacient, perquè, esclar, és un escenari fonamental que, si entens coses de la comunicació, de la reciprocitat, entens com és que un es comunica, això és una peça clau. En el cas que comentava la Míriam amb el tema de l'operació, fixeu-vos que el tema important era que ella va participar. És a dir, que si fos un aspecte passiu, d'on ve la paraula pacient, que és ve de l'arrel passiva, però en canvi ella va participar. Què vol dir això? Que el fet de participar ja està interactuant. I quan interactua, ja l'atenció canvia. La percepció del cos canvia i també el protagonisme que un té ja fa que no rep allò que un, a més, amb un quiròfon un se sent, com ell deia, sense roba, en mans dels altres, amb una posició d'intensa vulnerabilitat. Però si en aquell moment, que és un cas extrem, però també en les consultes, si fem que el pacient participi, i això és fonamental. Jo quan estic ja he avançat una mica amb el pacient, si el pacient es diu Arrufat, jo li dic, és el doctor Arrufat que està aquí. El doctor Bulbena l'està ajudant. És a dir, que la clau és aquesta participació. La paraula és l'instrument ideal per fer això.
Sí. Què en penses, Míriam, d'aquest afegit que fa el doctor Bulbena, aquesta participació que tu vas tenir en aquella situació?
Sí, total, perquè de fet ells van començar a parlar sense demanar-m'hi i després quan jo vaig participar a interactuar amb ell és quan jo també me va sentir part, no? Aquesta sensació de jo soc part del grup, no? Només estan ells tocant el meu cos, sinó que jo també estic participant a el que està passant, que de fet van començar l'operació quasi sense dir-m'ho, no? Però a l'hora de parlar sí que me van tenir en compte, no?
I també en aquest cas com a psicòloga ens podria dir, suposo, moltes coses, Míriam, sobre la importància de la paraula, d'expressar el que sentim per sostenir situacions que de vegades sembla que no es puguin sostenir.
Sí, de fet, és molt important escoltar i fer participar l'altra persona, no? Encara que l'altra persona de vegades no es faci sentir incòmode, no? Per exemple, si per nosaltres veiem a l'altra persona incòmoda, la podem dir, ui, te ves incòmoda, estàs incòmodo? Estàs incòmoda? De vegades això me passa en consulta de que estem tractant un tema que potser la persona no venia a xerrar d'això i jo que sé, venia a xerrar de la part professional i de sobte estic xerrant de la part sexual de la parella. Ui, és que jo no venia a xerrar d'això. Vale, estàs incòmode amb això? Ai, sí. Només amb el fet de dir-lo, de posar-li una etiqueta a això que estem xerrant, ja rebaixa el nivell d'estrès, no? Perquè ja té un nom això que estem sentint.
Molt interessant, això de posar les etiquetes. Què en pensa de tot el que està escoltant la Núria Gibert, psicòloga?
Sí, a mi m'ha agradat molt aquest component de participació que ha afegit el doctor Bulbena, perquè en el moment en què ens sentim part de qualsevol activitat i el parlar és una acció, el parlar és un acte, no? De fet, es parla de l'acte de parla, perquè parlant transformem la realitat. Parlant prometem, parlant perdonem, parlant ens comprometem a coses, participem de converses i això ens fa sortir d'aquest rol més passiu que moltes vegades les persones senten, en aquest cas era claríssim, perquè estava sent sotmès a una operació, però també en les sessions de psicoteràpia ens passa, no? Que poden acudir a teràpia des d'un posicionament passiu i el fet de parlar-ne, de parlar amb la intenció de comprendre, doncs els implica també en la pròpia cura, no?
Sí, suposo, no sé, que és difícil generalitzar, doctor Bulbena, però una persona que en reuni molt, no? Que ho expliqui absolutament tot i que es desfogui, que vull dir el pap amb molta facilitat, és, diguem-ne, que és possible que la seva vida hi hagi menys patiment, que no pas una que sigui molt introvertida i que ho calli tot i que tot s'ho quedi a dins?
Tan clar com això, no? Perquè s'emmudeixen variants de les dues coses, però és probable que el fet de parlar més, de fet tinc un amic que és un psiquiatre de Nova York que sempre diu que com que les dones parlen més, doncs estan més felices. Bé, jo com que em va fer el pròleg del meu llibre, doncs estic molt agraït, però em sumo al que diu ell. El que passa que a vegades precisament el que parla molt doncs no és... I sempre parlem dels extrems, evidentment, parlar bé i expressar-se. De fet, amb la Núria, que és del món de la traducció i interpretació, que el llenguatge que és unes sensacions que no sabem què són ben bé, els traduïm en paraules, els traduïm en comunicació i, a més, que són dos o tres traduccions. Clar, això és un tresor, perquè el traduir vol dir que has de posar ja uns quants filtres i és el cervell més evolucionat que ens està ajudant a fer aquesta comunicació. En canvi, l'expressió, la no expressió, et posa en risc que vagis al més primitiu. O sigui que, per tant, segur que la Núria, que en sap molt d'això, ens ho diria. Però també hi ha un altre aspecte que és important, que és el tema del silenci. És a dir, el silenci és una eina molt agressiva a vegades. Hi ha gent que no la tolera. Per exemple, en el món mèdic, jo quan feia les classes d'això, doncs estava parlant per la classe, i ho feia cada any, i deixava de parlar i seguia caminant per la classe. I quan passava mig minut, encara s'aguantava, però al cap d'un minut tothom estava amb una tensió tremenda. I és que la classe era la confidencialitat. És a dir, els deia que aprenguessin també a callar, però que el callar era molt tens. Hi ha estudis, per exemple, estudis en els ascensors dels hospitals, que, esclar, és un lloc tancat, incòmodo, i està registrat quants disbarats, diguem, els professionals, si és que estem en el mateix. O sigui que, per tant, el silenci és una cosa que a vegades és tan tensa que un no pot deixar de parlar, o l'ascensor. És a dir, hi ha situacions que un se'n dona compte que el que no tolera és aquell silenci, i has d'emplenar-ho amb algú. Aquest seria un exemple de parlar, de usar la paraula per tapar una angúnia. Però fora d'aquests extrems, que són interessants saber-los, perquè el callar és molt agressiu. Si un o sigui, la distància i el silenci són dues eines ben agressives. Però aquí estem parlant precisament de l'avantatge que té el no silenci i una certa proximitat. O sigui que jo crec que la paraula ens dona unes eines per comunicar-nos. I una cosa, no em voldria allargar molt, però que penseu que el llenguatge humà, si la música i la comunicació no verbal, la música i sobretot les cançons verbals, tenen uns 35.000 anys, mentre que el llenguatge en té 30.000. Per tant, vol dir que vam estar 5.000 anys comunicant-nos amb musiquetes guturals mare-fill, que és d'on va venir. O sigui que tenim un llenguatge meravellós, però també tenim...
El to, per exemple, eh? La importància del to.
El to, la so i la sintonia, i això és una cosa que, tot i que el llenguatge és molt important, encara tenim moltes coses que podem aprofitar del que és no exactament verbal, amb la riquesa meravellosa que és el verbal.
Tal com ens està suggerint el doctor Bolovena, de la situació per la qual vas passar fa molts anys, Míriam Oliver, potser no tants, no? Però vull dir, tampoc no sé la teva edat, però és com si parléssim d'una altra vida, eh? Sí. Quan eres molt joveneta, doncs aquesta situació no hauria sigut el mateix. Si hi hagués hagut un silenci absolut, hi hauria hagut molta tensió. I faig la mateixa pregunta que li feia el doctor Bolovena, però d'una altra manera, que és, amb els teus pacients i també amb els pacients de la Núria Gibert, noteu una diferència en les persones que, davant la mateixa situació, les persones que són enraonadores, enraonaires de mena, que parlen molt, i la persona que tot s'ho queda, que tot s'ho calla?
Sí, de fet, n'hi ha dues diferències perquè nosaltres podem parlar o podem tenir verborrea, no? Ni a vegades la verborrea també el que vol és tapar alguna cosa o posar una tirita, no? D'algo, no? Pues no vull enfrontar-me a la situació. I moltes vegades jo això ho faig molt a la consulta, que és, potser la persona està xerrant d'algo i veig que s'està començant a emocionar, però continua xerrant, no? I en aquell moment li dic, un momentet, queda't aquí, què sents? Ens quedem en silenci i és quan la persona comença a entrar en contacte, no? O sigui, que el silenci també ens ajuda a entrar en contacte amb el nostre cos, que el cos sempre diu la veritat, no? I amb això jo puc dir, vale, pues, això m'emociona, o això me fa por, o això me fa alegria, o me fa tristesa més de lo que jo pensava. A vegades el parlar mos fa que mos enllunyem. És veritat que no s'ajuda un munt i jo l'empleo tot el temps per la meva feina, però a vegades també el silenci, també el que deia el meu company, el silenci mos ajuda a entrar en contacte amb què està passant en el voltant nostre i en les nostres emocions.
Núria Gibert?
Sí, és que el parlar és una activitat molt genèrica de les persones i llavors val la pena anar a veure quina és la intenció d'aquest parlar. Perquè una persona pot parlar per distreure, sí, per evadir-se.
Per fugir d'ella mateixa, també.
Per fugir d'ella mateixa. Una altra pot parlar per ordenar. Una altra pot parlar per entendre's, que això és el que procurem, no?, a la teràpia. Bàsicament és aquesta la intenció del terapeuta, és que la persona parli o que la conversa vagi destinada, tingui la intenció de comprendre quin és el sentit d'aquest patiment i poder, doncs, contextualitzar, poder donar-li com un fil conductor a aquesta experiència de patiment que té la persona. Però aquesta és una sola de les intencions, n'hi poden haver moltíssimes més.
Però imagina't tu, Núria, predicant amb l'exemple o intentant-ho amb una situació difícil. Val? Tu series partidària de parlar i expressar com et sents o bé de restar callada per ajudar-te a tu mateixa?
Clar, abans, com em sembla que ha sigut la Míriam que ho ha dit, que ha dit posar paraules a les emocions, fa ja que només el fet de posar aquesta etiqueta, allò que estem sentint, alleugereix molt l'emoció, perquè quan només hi ha emoció i no hi ha un descriptor d'aquesta emoció, doncs és com, experimentem com gairebé com un segrest emocional, que se'n diu, que és com que el còrtex prefrontal queda pràcticament anul·lat i llavors és l'amígdala que gairebé ocupa tota l'activitat cerebral. Llavors, en el moment en què som capaços d'activar aquesta part més evolucionada del nostre cervell, posar un nom el que estem sentint i ja ens alleugerim. Però no sempre és fàcil fer això. Llavors, anar al cos, doncs, pot ser una de les maneres, perquè en el cos sí que se sent. Llavors aquí és trobar la manera d'accedir a aquestes paraules que puguin fer-nos ampliar el sentit d'aquest símptoma, no? I parlar-se a si mateix, doncs pot ser una bona manera de fer això.
Llavors hi ha l'altre extrem de les persones que diuen, és que si no ho dic, rebento, val? que ho diuen tot i que cometen el que se'n diu col·loquialment sincericidis.
Sí, sí, sí.
Suposo que d'aquest extrem no en sou molt partidàries, no?
No, no, és clar, perquè és que abans de pensar s'ha de parlar, abans de parlar s'ha de pensar una mica.
Tu què en penses, Míriam, d'aquest i no, si no t'ho dic, rebento?
Sí, sí, jo crec que això és una manera de no poder controlar la teva impulsivitat, no? Ah, és que jo he de dir. No, no, un moment, per què ho has de dir? No, ho has de dir perquè potser no pots controlar la teva ràbia, és més fàcil per tu, és més infantil, però lo modus és para un moment, què t'està passant, responsabilitzar-te també de la teva emoció i no treure per la boca qualsevol cosa que penses i que sents i que l'altre és el que s'ha de responsabilitzar. Ah, jo ja t'ho he dit. No, no, no. És el que t'està passant a tu i tu t'has de responsabilitzar amb això.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Míriam Oliver, Núria Gibert, el doctor Antoni Bulbena, estem parlant del fet de parlar per sostenir determinades situacions. El doctor Bulbena, recordo que té el llibre llibres de referència de l'ansietat, ansietat, una immersió ràpida, té un llibre de capçalera de l'ansietat també, que és a dir, ha hagut de buscar moltes paraules per escriure quelcom que és molt difícil d'expressar en paraules. Fins a quin punt el fet de parlar ens ajuda a reconèixer l'ansietat i fins a quin punt, quin vincle hi veu vostè entre la parla i l'ansietat, com a metge en aquest cas?
Sí, és un punt molt important, és part perquè precisament l'ansietat, abans parlàveu de quina és la comunicació, la incontinència, l'adequació de la comunicació. Bàsicament hi ha dues maneres de parlar. Quan un està en pau i per tant comuniques, com el Rogers deia, la comunicació ha de ser genuïna, és a dir, que en sàpigues, que tingui doncs calidesa i que en tingui empatia, és a dir, que et posi... Això seria el que en Rogers planteja. Però que això ho podem fer si estem en pau, si estem en una condició d'aprendre i d'escoltar. I això, quan un té angoixa, li és molt difícil. Per què? Perquè està en una situació de setge, està en una situació d'incomoditat i d'amenaça, i llavors cada vegada passa que la persona amb ansietat no pot fer-ho. Què diem a un pacient? Li deia, escolta'm, això de l'ansietat, que és com si, li deia, com una companya del vostre ofici, i dic, mira, és com si ara en aquests moments que estàs parlant amb mi t'estiguessis orinant a sobre. Si estiguessis orinant a sobre, no em podries escoltar. Estiguessis buscant la porta per un sortir disparada. Doncs això, sense tant d'extrem, és el que ser una persona amb ansietat. Per tant, li és molt més difícil traduir en paraules. Quan tens una depressió, pots dir que inclús articular alguna possible raó. Però l'ansietat, desgraciadament, desconnecta molt la parla. Això fa que costa molt explicar-ho i d'aquí la importància en els moments de teràpia d'aconseguir aquesta que pugui connectar el canal de parlar i el canal de comunicar-se. I és possible, és una cosa fonamental per fer-ho. Però és clar, hem d'entendre que moltes vegades la persona amb ansietat li és molt difícil, perquè l'ansietat és una malaltia que no té paraules. La depressió pots dir que tens pena, però quan un té ansietat, la part de parlar està, no està en marxa, estàs mirant de fugir o de defensar-te. I per això que la teràpia, quan aconsegueixes connectar, és un gran alleujament per a ells. I aquest és el punt bàsic de la comunicació amb aquestes persones, que s'ha d'aconseguir, i és una part fonamental del tractament, que agraeixen, perquè com la Míriam participa en la situació.
A tu, Míriam, el fet de parlar d'un tema que no tenia res a veure amb l'operació et va ajudar? És a dir, perquè si haguéssiu parlat de la mateixa operació, no t'hauria ajudat tant?
La veritat és que no ho sé, però jo crec que el fet de parlar en algo trivial que jo coneia, perquè a lo millor si començàvem a xerrar de l'operació que jo no sabia res que estàvem fent, a lo millor no hagués estat tan còmoda, però de Gran Hermano, que en aquell temps sí que el coneixia i que jo l'havia vist, pues sí, no? Me vas poder involucrar en algo molt trivial, fàcil, va estar còmoda per jo, no? Per això de vegades quan anem a una entrevista o no comencen directament a veure, dim el teu currículum, sinó que a vegades comencen a dir-nos coses trivials de la vida, no? Muy bien, ¿qué tiempo hace? ¿No? ¿Has aparcado bien? I mos començam a sentir més còmodes només per xerrar de coses que és fàcil per nosaltres.
Sí, aquí ens passa també a vegades a l'estudi de ràdio. De vegades pot ser que entri una persona una mica tensa I no hi ha res, doctor Bulbena, com parlar, per exemple, del Barça, eh? Tot i que jo no hi entenc del Barça, però tot i així sí, va molt bé, va molt bé.
Molt important. No, i a més, complementant el que deien, imaginem-nos que aquells metges es posen a parlar sense fer-li ni cas, com ens passa a vegades en una botiga, que els dos que estan servint ni ens miren a la cara,
sí,
i van parlant entre ells.
L'ignoren, sí, i tant.
Bueno, fixeu-vos que això té l'efecte contrari. Si la no participació, si la sanció d'exclusió és també molt palesa, i ho patim molt, de quina importància d'entendre que la comunicació que representa una exclusió és també agressiva. Per tant, no perdem l'oportunitat de comunicar-nos, perquè sense voler ho fem això. Però, esclar, està mal... si aquests cirurgians haguessin parlat de tot sense fer cas, hauria sigut una pèrdua d'una oportunitat de comunicació. I poder llavors la Míriam no estaria avui aquí amb nosaltres. Estaria curada de l'operació, però no, hauria, no ens hauria ensenyat aquesta experiència que va tenir.
Mira que des d'aleshores ençà has fet coses, Míriam Oliver?
Sí.
Moltíssimes,
sí, sí,
eh?
La veritat que sí, la veritat que sí, que me va ensenyar molt aquesta operació, que va ser molt... perquè jo, a més, me lo varen trobar, no estava viscut a Mallorca en aquell temps, estava a Anglaterra i no sabia parlar bé l'idioma, una altra cosa més, i quan vaig arribar a Mallorca ja me varen poder operar, va ser com encara més traumàtic, però el fet de que xerrasin de Gran Hermano va fer la guinda, no? Això que va fer, vale, per fi no és tan traumàtic com tot havia començat.
Al cap dels anys vas doctorar en neurociència cognitiva.
Sí, vaig estudiar neurociència cognitiva, va fer el doctorat també en neurociència cognitiva i vaig anar a fer un postdoc, que és el que fas després del doctorado, a Estats Units, també en neurociència cognitiva. Sí.
I per tant, saps també, ara saps moltes més coses sobre la importància pel nostre cervell del fet d'enraonar, d'expressar les paraules escaients en una determinada situació.
Claro, sí. I a vegades les paraules que vol posar la persona. Perquè, per exemple, jo sempre me'n recordaré d'una pacient que jo li vaig dir, mira, jo crec que tens un poc de depressió. I per aquesta paraula per la persona va ser super traumàtica. I des d'aquell moment jo... intenta no emplear aquesta paraula mai més, sinó dir coses com els símptomes, no? Per exemple, pues, tu estàs un poc trista, no? Sí, vale. I com la noms tu quan estàs trista? Bueno, pues res, que estàs trista. És a dir, perquè n'hi ha paraules que potser sí que són que aquesta persona té depressió o aquesta persona té ansietat, però és tan fort per la persona que fa que la persona potser pues, s'assusti o tingui por o que no li agradi. I com lo important és que la persona estigui bé i que acabi curant-se i acabi estant bé en el procés de teràpia, pues que cada persona li pugui posar les paraules que vol. Que potser jo la nom d'una altra forma o potser oficialment se nom d'una altra forma, però la fa sentir a la persona molt... allunyada del seu procés de recuperació. Per això és important que les paraules que nosaltres empleem són les paraules que nosaltres volem emplear. Per exemple, en persones que parlen dos idiomes, com és el cas ara, pues que puguin parlar en l'idioma que se senten més còmodes, inclús quan jo faig també teràpia en anglès i a lo millor la persona és francesa però nosaltres parlem en anglès, li dic, vale, ara dimo en francès. Jo no sé parlar francès, però dimo només perquè tu les sentis en el teu cos, en les paraules que tu has elegit, no? I que tu vols emplear.
Sí, què em pensa, doctor Olvena, de l'exemple que ens posava la Míriam de la depressió, o quan algú li diuen que clar, vostè és un diagnòstic que ha hagut de pronunciar moltes vegades. Però a vegades fa més mal, fa mal la paraula.
Sí. De fet, sempre en qualsevol acte terapèutic has de calcular quina capacitat de recepció té l'altre. És, en psicoteràpia, és un timing, quan tardes a averiguar que la persona està en condicions, que a vegades pot ser massa ràpid o a vegades massa lent. I aquest és un procés que s'ha de mantenir sempre. I efectivament hi ha persones que això, però també n'hi ha que quan, com abans dèieu també, quan li pots posar un nom, també la persona s'alleuja una mica. O sigui que aquesta evitació de paraules s'ha de fer a mida, però tenim un llenguatge que ens permet, precisament, posar noms. Mira que ha costat de depressió. I per tant, jo més aviat, esclar, jo ja ho calculem molt bé, que és el que hem de dir, però que el fet de tenir una paraula que ens, això ens ho limiti és important. I és que no tot és teràpia. També la vida quotidiana, per exemple, les coses que nosaltres fem cursos perquè vam crear un servei d'atenció, és la, com es donen males notícies, com es comunica, o com es comunica un no, que és un aspecte complicat, o quan es tracta amb una persona que és agressiva. O sigui, els que hem de vegades lidiar amb casos aguts i casos complicats, fem, i com que també hem treballat amb coses de seguretat i hem mirat d'aprendre i ensenyar aquestes tècniques d'atenció, o sigui, de com una crisi es pot abordar millor si saps manejar els nos i l'altre es pot manejar, o quan hi ha una situació d'agressivitat. O sigui que també hi ha vegades que la realitat ens dona unes restriccions importants. I també això, en paraules, si ho fas bé, es pot arreglar.
Sigmund Freud. Les emocions no expressades no moren mai. Són enterrades vives i surten més tard de maneres pitjors.
Ara el doctor Bulbena parlava del saber dir no, de quan es pot dir no d'una manera que no sigui agressiva i que l'altra persona també doncs, estigui amb prou preparada per rebre aquest no, i pensava en el tema de l'assertivitat, no? Que és una habilitat social que té moltes implicacions i segurament que una de les més importants és la pròpia autoestima, no? És com la pròpia seguretat en saber què és el que vull comunicar d'entrada. Perquè per ser assertiu s'ha de saber què és el que jo vull dir. I no només això, sinó no tenir por de dir això que jo vull dir. I llavors, un cop jo sé el que vull dir, no tinc por de dir-ho, he de considerar l'altre, no? Perquè llavors aquí hi ha l'altre. I aquest altre com a igual a mi, com a una persona que li pot saber greu el que li hagis de dir, que es pot sentir afectada en un cert, bueno, fins a un cert punt. I tenir totes aquestes coses en ment és el que seria l'assertivitat, no? No només és un parell de tècniques per comunicar-se, sinó és com aquest posicionament que un ocupa a l'hora de comunicar el que vol. I aquest saber què és el que vull dir, que sembla tan obvi, de vegades no ho és tant, perquè moltes vegades actuem molt reactivament, no? Molt, no vull el que ell m'està dient és que no, però llavors què és el que és que sí per mi? Saber què és el que és sí per mi, què és el que jo estic, el que desitjo, el que vull comunicar, no sempre és tan fàcil,
Que creus que ens cal entrenament? Un entrenament que no tenim?
D'entrenament i confiança en si mateix. I això moltes vegades és el que és, no és tan freqüent, no? Perquè en les relacions socials doncs es generen molts tipus de jerarquies, es generen totes aquestes coses que sabem, no? Aquestes comparacions, aquest a veure què pensaran de mi, a veure que no es pensin que vull dir això quan jo vull dir això. Bueno, és que la comunicació és molt complexa i implica moltes coses. Per això el no actuar de manera impulsiva és important. El poder, estar ben més o menys confiat amb el que penso.
Sobre aquest no actuar de manera impulsiva, si jo no tinc mal entès, una emoció com a màxim dura un minut i mig, si no ho tinc mal entès. Aleshores, pot ser que estiguem, com tu dius, Núria, segrestats per l'emoció. En el moment en què estem segrestats per l'emoció, és millor no parlar?
Depèn de l'emoció, perquè hi ha emocions que són molt curtes. La ràbia pot ser més o menys curta, la tristesa és una emoció que és llarga i dura molt. La por depèn de l'amenaça que estigui rebent, depèn de quina sigui l'emoció.
A veure, ara escoltarem el doctor Bulbena, però abans, des del punt de vista de la neurociència, Míriam Oliver, no sé fins a quin punt, quan estem segrestats per l'emoció, val la pena parlar o no?
Jo sempre dic que si tens dubte, espera. Perquè a lo millor en aquell moment qui parla és l'emoció. i no el que tu realment estàs vivint, no? A lo millor està parlant l'emoció de la ràbia en aquest moment perquè m'has fet algo i després és molt comú, ui, lo siento, no? Qui parlava era la ràbia. Entonces, si nosaltres tenim dubtes, millor aturar i esperar. Però és vera que n'hi ha vegades que no poden aturar ni esperar, però no perquè no poden físicament, sinó perquè la situació requereix, com per exemple, pues, no sé, estic a l'aeroport i he perdut el vol i estic enfadat i he de comprar un altre vol, però no me deixen i en aquest moment lo ideal seria aturar i no li digues a l'azafata tot això que voleu vols dir, però tens molt de pressa i no pots aturar, no? Jo crec que hem d'aprendre també que cada vegada visquem en un món que és més immediàtic, puc comprar algo en Amazon i demà ja el tinc a casa meva, però no tot és així de ràpid. Les emocions són lentes, a vegades no tenim contacte amb elles, no tenim experiència amb elles, i és important també entendre'ns i donar-nos el temps que necessitem.
El doctor Bolbena deu haver notat un abans i un després en la seva carrera pel que fa a les emocions, a com se'n parla de les emocions i com es reconeixen les emocions, sense anar tan lluny i des de salvant les distàncies a favor seu, doctor. Quan un servidor va començar l'ofici de viure fa 18 anys, em deien, què fa un home parlant d'emocions? Fa 18 anys, tot just. M'imagino que vostè ha notat aquesta diferència també.
Sí, realment això, aquesta s'ha legitimat molt més, aquest llenguatge, i això és bo, perquè justament és el tema d'avui. És a dir, tenim la sort de poder traduir aquestes emocions en paraules, i amb això que dèieu abans, un minut, jo, quan hi ha una parella que a vegades fa teràpia, els dic, els primers 5 minuts això ho heu de llançar. A partir del minut 6, i a més, si aneu amb el cotxe i, per tant, esteu de costat i mireu endavant, encara millor.
Millor.
És a dir, has d'aconseguir eliminar aquest moment més de guerra, més defensiu, més de que un no escolta, sinó que només confirma aquest error. Si, jo els dic, si voleu tenir la raó, no trobareu la solució. I això apareix al cap d'uns minuts quan, si és possible, que tinguin la capacitat de parlar, que tinguin la capacitat d'entendre's, d'escoltar, de fer una comunicació més eficient. Si no, caiem en aquesta trampa de que, clar, només veus que l'altre és absolutament dolent i negatiu i tu et defenses. Mentre hi hagi això, i és que responent a la vostra pregunta, si un només veu el dolent de l'altre, no parlis. Però no oblidis que et pots comunicar. Però en aquell moment no parlis perquè només sortirà el llenguatge de guerra, que és l'atac o la defensa, que és molt primitiu i molt poderós. Hem d'esperar que això sigui, si jo que hi ha un que parla de la comunicació no violenta, és a dir, que puguis tenir una mica de guió amb el que parles. Això és molt important. O sigui que aquest seria per mi la recepta, i quan hi ha això, en la feina, esperem aquests primers minuts que són moments de guerra i de defensa.
Prenem nota d'aquesta frase, doctor Bolbena, el citarem, de si vols tenir la raó, no trobaràs la solució.
Sí, perquè és això. Aquesta jo la vaig l'haver dit molta gent, però aquesta la vaig dir jo, i la vent va molt bé per aquestes coses. Si un vol tenir la raó, estàs en guerra. Si vols trobar la solució, ja pots fins i tot escoltar més.
Hi ha una altra frase que no té exactament relació amb aquesta, però que parla de la raó, que és, vols tenir la raó o ser feliç?
Sí.
També.
Sí, així és.
I suposo, Núria, que t'ha agradat, i que t'ha agradat això d'anar conduint amb el cotxe i ajuda, mirar el paisatge, com si diguéssim.
Sí, sí, sí. I a més això, en teràpia de parella es veu de seguida com s'asseuen, no? Com arriben i com s'asseuen. Si s'asseuen un davant de l'altre, amb quina actitud es col·loquen. I esclar, és quan s'actua des d'aquesta guerra, que moltes vegades hi ha entre les parelles, però també en la relació pares i fills, a les relacions laborals, a tot arreu. Hi ha una pèrdua del respecte, també. O sigui, i això no es té en compte. I tu t'estimes aquella persona, però no te n'estàs adonant que la manera de comunicar-t'hi està mancada de respecte. Llavors l'altre també està perdent el respecte cap a tu. I això es va inflamant, fins que es pot arribar a extrems on cadascú se sent molt dolgut. O sigui, pots arribar a fer molt mal amb les paraules. I clar, si estàs enfrontat, si hi ha guerra, en una guerra no hi ha ningú que en surti indemne. Per tant, tots dos en sortiran perdent. Llavors, a mi també m'ha agradat molt aquesta frase.
Sí, perquè en el fons diem que llavors no hi ha comunicació. I no és veritat, perquè d'acord amb el que dius, hi ha comunicació negativa, o sigui que hi ha gent que pren mal. O sigui que el problema d'això és que si dura molt, crema.
Crema, fa molt mal.
I ja no és només no comunicació, és que prenem mal. Per això és important mirar d'evitar-ho.
Què en pensa la Míriam Oliver de tot el que està sentint?
Sí, sí, total. N'hi ha vegades que també nosaltres pensem en això que xerraven de la immediatez, no? Que aquest sentiment de ràbia o aquest enfado que jo tinc el vol resoldre. I com el puc resoldre? Parlant a l'altra persona i dient-li tot el que sent. I la veritat és que no, que si en aquell moment comencem a parlar, és superdanyino per la relació. I també no se'n va, hem de aprendre també a sostenir situacions incòmodes, com estic enfadant tu i el millor per la relació i per ambos és un moment i que cadascú se'n vagi a, si podem un altre puesto, si podem mantenir-lo millor, i si no perquè anem en el cotxe i no se pot, pues cada un mirant a una altra banda, no? Però superimportant donar temps per tornar a la calma.
O sigui, ens estàs dient, Míriam, ens esteu dient que no sempre cal parlar per sostenir situacions.
Quan l'emoció no acompanya, jo diria que no.
Totalment.
Sobretot aquest tema del respecte, no? Que sembla com tan obvi, però que de vegades no ens n'adonem i s'acaba faltant. I en qualsevol relació entre persones, però no només entre persones, o sigui, en qualsevol relació hi ha d'haver respecte.
També en la política, oi? Doctor Bolbena, en una entrevista a VilaWeb va dir: és trist veure gent que té tanta responsabilitat com gasta tant de temps en baralles i esquitxant-se en lloc de mostrar una millor versió de l'ésser humà.
Sí, això és una de les coses que observes amb una certa pena, perquè, clar, sí que haurien de donar exemple d'això. I lamentablement, penseu que la baralla és contagiosa. I, per tant, vol dir que si la gent fa espectacle, fa que, si tenim un món una mica superficialitzat, vol dir que aquests de la baralla tindran més eines i més excuses, perquè de fet no són eines. Clar, això és greu, perquè voldríem tenir un món una mica més elaborat. Per això que hem de tenir programes com aquest. Aquest programa a mi em recorda el Jorge Wagensberg, que el coneixia bastant, deia sempre una cosa que ara ho estava pensant quan estava parlant, deia que la pregunta, o sigui, la resposta és com evolucionem, la resposta a les preguntes. Però la pregunta és la revolució. I una cosa és evolució i la pregunta és revolució. Us agraeixo aquests programes perquè ens ajuden a fer-nos preguntes i a revolucionar-nos.
Moltes gràcies. Als pares i mares que ens estan escoltant, Míriam, els faries alguna recomanació sobre estimular la parla en els seus fills i filles en situacions complicades a l'hora de sostenir-les?
Sí, que els nens puguin parlar és important, però també respectar que si no volen per qualsevol cosa, n'hi ha vegades que no volen o no saben com fer-ho, segons l'edat, no? I també respectar que dir-li, no? Jo estic aquí, quan tu vulguis parlar, vine amb jo, qualsevol sigui l'edat. Perquè a vegades no és el moment, no volen parlar, no? El meu fill, per exemple, és així. Ell vol parlar quan ell vol i està bé. Jo l'he de respectar. Jo he estat jo la que he tingut que sostendre que ell no vol parlar ara. Encara que jo pensi com a psicòloga, a lo millor és hem de parlar ara, però ell no vol, i l'he de respectar també. I n'hi ha altres que a lo millor no saben parlar i no sé, trepitgen o pues donen-li algo que sigui segur, per exemple, no sé, una almohada, algo perquè se puguin expressar, perquè els nens, nosaltres volem que parlin com nosaltres, però a vegades no, depèn de l'edat, no saben. I també aprendre acompanyar-los, n'hi ha formes en les que ells poden comunicar amb nosaltres de moltes maneres, i també respectar que n'hi ha moments en què no volen, però a lo millor dues hores després sí que voldran.
Míriam, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de València, oi?
Sí. Gràcies a tu, Gaspar.
Moltes gràcies, Núria Givert.
Moltes
de nou,
gràcies,
i gràcies al doctor Antoni Bolbena per haver tornat a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.